Sant Cugat a fons, amb Albert Prat.
Doncs comencem aquest Sant Cugat a fons, després d'aquests minuts musicals. Recordem, abans ho hem explicat, hem fet alguns canvis en la programació, però de totes maneres tot torna en certa manera a la normalitat i volem avui parlar de què és el que està passant a la ciutat i també als seus ciutadans. Una de les preocupacions principals avui, que és el dia en el qual ja s'ha declarat l'estat d'alarma, és el primer dia laborable, és què passa amb els treballadors, quins drets tenen, quina és la situació en la qual es troben ara mateix. Per parlar de tot plegat tenim al telèfon el Daniel del Río, que és advocat amb 13 anys d'experiència a l'Arosen Advocats. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, comencem. La situació és una mica estranya. No sé si en aquest sentit, des del servei legal, teniu moltes consultes al voltant de què es pot i què no es pot fer ara mateix al voltant del món laboral.
A veure, no només tenim moltes consultes, estem rebent consultes cada dia i cada minut gairebé, sinó que, a més, la resposta està sent molt variable perquè tenim novetats legislatives a un ritme en el que no s'havia vist mai. Mm. És a dir, fins abans de l'estat d'alarma teníem una guia que havia publicat el Ministeri de Treball, teníem les recomanacions del Ministeri d'Hisenda, després vam tenir ara la publicació del Reial Decret del 14 de març, de l'estat d'alarma, i cada dia, les notícies canvien, fins al punt de que aquesta entrevista, potser les respostes que et doni d'aquí dos dies són parcialment certes perquè les han canviat.
De fet, d'alguna manera els advocats, el món legal no està molt acostumat a canvis tan ràpids, no? D'alguna manera, per donar consells?
No, hem tingut una època legislativa els darrers 10 anys molt, molt novedosa, amb modificacions de l'Estatut dels Treballadors, amb modificacions de la Llei de Seguretat Social que no es preveien o no s'havien vist tan sovint, però sí que és veritat que en aquest nivell no mai s'havia vist perquè és una situació absolutament excepcional.
I, de fet, quins canvis hi ha hagut des del punt de vista laboral? És a dir, les empreses ara mateix a què s'enfronten, més enllà d'aquests canvis en el sanitari, sinó des del punt de vista laboral, què poden i què no poden fer?
A veure, d'entrada tenim, jo crec que dos focus o dos idees a tenir en compte. D'una banda tenim el tema del teletreball. Aquelles empreses que puguin fer-ho, que evidentment no són totes, per raons de la feina que fan, poden suggerir als seus treballadors el teletreball, però ni des d'un costat ni des d'un altre, a dia d'avui, llevat que el govern decreti alguna altra mesura, el teletreball no es pot imposar. Mm-hmm. I no es pot imposar. Només hi ha un cas que va sortir a la guia del Ministeri, que va treure dijous passat, a la guia del Ministeri de Treball, que va ser que es podia dictaminar teletreball en el cas que dins de l'empresa hi hagués hagut un cas de positiu. Uh-huh. Llavors, les treballadores tenien dret a anar-se a casa, atès que era una situació d'alt risc, evidentment.
I per part dels treballadors? És a dir, un treballador pot demanar fer teletreball? L'empresa el pot obligar a anar al centre de treball?
Sí, un treballador pot demanar teletreball i l'empresa considera que no és obligatori o no vol donar-li. De fet, si tothom té al cap la roda de premsa que va fer el president del govern, va dir que una de les possibilitats de sortir al carrer era per anar a la feina, precisament. Mm-hmm. Això ja contemplava la possibilitat de que no hi hagués teletreball en alguns casos, i en casos que és molt evident, el treballador d'una fàbrica, evidentment, un transportista no pot fer teletreball, això és evident, però hi ha d'altres que l'empresa pot decidir que no concedir aquest dret. És una mica raro, en aquests moments, aquesta situació, però podria ser, per alguna raó, pues, fer dos torns, fer venir a una part de l'empresa perquè consideres que són més essencials que uns altres, no sé, però no és obligatori ni per un ni per l'altre.
Per tant, ha de ser, en qualsevol cas, un acord entre empresa i treballador.
Ha de ser un acord, ha de ser tot pactat. La imposició d'una mesura en un sentit o un altre podria donar lloc a una modificació substancial de les condicions de treball en el cas de que fos l'empresari el que l'imposés, i a una desobediència greu en el cas de que fos el treballador que se l'agafés pel seu propi compte.
I no hi ha cap grup de risc que no pugui anar a treballar, diguem?
Llavors, tenim les empreses de prevenció de riscos, que totes les empreses han de demanar-li a les seves empreses de prevenció que els donin informació al respecte de com actuar. I llavors sí que pot ser que li diguin, escolta, degut a la feina que tu fas, aquest tipus de treballador, per aquesta raó, que no vingui. I això sí que podria succeir. però no en el cas, en un cas ordinari, per dir-ho així.
I de quins col·lectius estem parlant, per exemple?
Pues estem parlant, que jo sàpiga, perquè això t'ho diria molt millor un metge, pues persones que tinguin diabetes, crec recordar, persones amb malalties cardíaques importants, i alguns col·lectius més, però ara aquí parlem, aquí t'ho diria molt millor un metge que jo, perquè són aquelles persones, dones embarassades, per exemple, que serien de molt més risc. Aquelles persones que una grip ja és un factor més greu que per la resta, suposo. Però aquí ja, això hauries de parlar molt millor un metge que a mi, perquè nosaltres el que faríem com a advocat seria dir a l'empresa, pregunta al teu servei de vigilància de la salut, pregunta al teu servei de prevenció de riscos, perquè et digui quins són als col·lectius de risc.
I l'altre punt de vista, més enllà del anar o no anar a treballar, l'altra por que tenen molts treballadors, i segurament també por justificada, perquè estan havent casos, és el tema dels acomiadaments. Es considera justificat un acomiadament en una situació així?
A veure, estem amb els famós ERE o ERTE, o acomiadaments, per força major. Evidentment que és un cas de força major, és evident, perquè la definició que dona el Codi Civil de força major és aquell aïllament imprevisible o sempre visible i inevitable, i el decret d'alarma ha acabat de confirmar-ho. Això què significa? Que els treballadors, l'empresa declarant que té una causa de força major a l'autoritat laboral, en aquest cas la Inspecció de Treball, de la Generalitat, i la Generalitat acceptant que això existeix, donant-la per vàlida, podria arribar a un acomiadament per causes objectives, 20 dies de sou per any de servei, i fins i tot arriba a pagar-ho el fugassa.
Això depèn, la pilota en aquest cas està al Departament de Treball, no? No és només les empreses que ho decideix.
Bueno, l'empresa ho proposa i el Departament de Treball només ha de dir si hi ha força major o no. És evident que sí.
I per tant,
que siguin casos molt raros, però normalment sí que dirà que hi ha força major, una situació on l'empresa té tota la plantilla a casa seva i no pot produir, per exemple.
També ens trobem altres casos, com dèiem, això del ZERE, que entenc que això és una cosa que s'ha de negociar amb sindicats. Hem sentit també aquesta nova no, perquè s'ha fort aplicant des de fa molt temps, però que potser no està tan extès, que és aquest ERTE. Podem explicar què és aquesta
sí.
Figura?
A veure, l'ERTE va sortir molt, va tenir molt impacte el 2008, a l'inici de la crisi, perquè va ser com una mesura prèvia per veure si sortien de la crisi només amb això. És una mesura més tova. Un ERTE és una suspensió del contracte. És a dir, el treballador li queda suspès el contracte, se'n va a casa seva, o bé totalment, o bé parcialment, però sempre que en el còmput anual no superi del 70% de la seva jornada. És a dir, 12 mesos, com a màxim, podria anar-se a casa 9. Durant aquest període, el treballador percebrà les prestacions del servei d'atur, del CEPE, i l'empresari està exempt de pagar la seguretat social, de pagar el salari, però no de la seguretat social. De la seguretat social l'ha de seguir pagant. Actualment s'està demanant per part de sindicats i per part d'associacions d'empresaris al govern una mesura que ja es va explicar el seu dia, que és perquè els treballadors tinguin el compte de zero, que es diu, és a dir, que aquest atur que percebin no se'ls compti de la seva prestació d'atur acumulada, és a dir, li quedi a zero quan acabi tot això, i per part dels empresaris que també estiguin exempts de pagar la seguretat social dels treballadors que estan en aquesta situació. Aquesta mesura és temporal, durarà el que duri la mesura excepcional, que la pròpia Inspecció de Treball, quan revisi aquest expedient, també es revisa l'Inspecció de Treball, dirà quin és el temps previst o previsible, i quan torni el treballador no hauran meritat vacances, no hauran meritat pagar sexes, però sí hauran meritat antiguitat.
D'alguna manera és una forma de suspendre l'activitat de l'empresa com temporalment, no?
Sí, és una manera de pal·liar-ho, però no de rescindir el contracte. És una cosa com si fos un parèntesis, el que es deia vulgarment un kit-kat, entre la relació del treballador i l'empresa. Per tal que el treballador no veu perdut tots els seus ingressos perquè percebrà la prestació d'atur, amb els límits que té la prestació d'atur, d'un 70% de la base reguladora, i amb un límit de 1.050 euros, si no vaig errat, per les persones sense fills, i fins a 1.150 fins a les persones que sí que tenen fills al seu càrrec, i l'empresa pot tornar a iniciar la relació, la seva activitat professional, quan tot això acabi.
I Tot això, evidentment, no sembla que hagi d'estar a punt d'acabar. En qualsevol cas, hem d'estar atents a totes les novetats que es vagin produint, perquè d'un dia per l'altre pràcticament tot canvia, no?
Sí, sí, avui per avui és possible que aquesta tarda o demà, això és el rumor que corre, el tema dels Ceres i els Certes per causa de força major, que aquí es, en aquest país es contemplaven per riuades o coses d'aquest estil, i persones molt concretes del territori, perquè una riuada afecta, pot afectar molt, però és una zona molt més concreta. En aquest cas, clar, la inspecció de treball no va a treballar tampoc, potser també se senta la treball, també és molt més difícil fer-ho. I diuen que dimarts, o d'avui o dimarts, sortirà un decret que regularà les mesures de l'ERTE en aquest cas. Potser és molt més telemàtic, potser hi ha això del compte de zero que et deia abans, no està clar perquè hi ha molta de rumorologia d'una banda i d'una altra i millor esperar a que surti el govern i ens digui què passarà amb els ERTEs i els ERTEs d'aquesta situació, perquè és evident que es donaran.
I en qualsevol cas també està pendents després de que tot plegat s'hagi fet amb correcció. Dèiem, doncs, però que les, diguem-ne, ara mateix, aquest cap de setmana, potser els primers dubtes eren més aviat de com ens organitzaríem a casa, però que potser avui és el dia, no?, de que la gent comença a dir, ostres, m'he trobat o ens hem trobat al metro amb tanta gent, hem d'anar a treballar, no hem d'anar a treballar. Entenc que avui espereu també moltes consultes aquesta setmana.
Sí, aquesta setmana la possibilitat de rebre consultes ja per a treballadors que hagin vist ERES automàtics, que jo no el recomano a ningú, però existeixen.
Què és un ERE automàtic?
La persiana baix. Sense demanar-li, sense comandar-se a ningú, que l'empresari deixi tancar la persiana i tothom a casa seva.
Com clar, un tancament patronal, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, però un tancament patronal mal fet. Clar, si l'empresari fa això, els treballadors el que han de fer directament és denunciar l'inspecció i posar probablement una demanda per acomiadament, ni que sigui efectes cautelars, perquè s'han trobat que no poden accedir a la seva feina. Això sí que no ho recomanem a ningú, però de tot s'ha vist en aquesta vida. O bé que arribin i tinguin la típica reunió d'avui a les 9 o 9 i mitja, escolteu, mira, no sortirem, hem fet aquests càlculs, reduirem la jornada a tothom a un 50%. Llavors el treballador podrà començar a tramitar l'atur per cobrar un 50% de l'atur i l'altre 50% el cobrarà de la seva feina. Avui és un dia, o aquesta setmana sobretot, va ser un dia de molts càlculs per part de les empreses i de moltes decisions que afectaran la vida de moltíssima gent, malauradament.
Doncs, Daniel del Río, moltíssimes gràcies. Esperem que, de fet, aquesta entrevista tingui una certa vigència durant uns dies més, almenys, i, si no, escolta, tornarem a trucar per actualitzar-nos. Gràcies per atendre'ns. Que vagi bé.
Aquí em tindreu. Moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé.